Són les 11. El 21 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què parlarem d'un dels principals problemes de la nostra societat. El dret a un habitatge digne, consagrat a l'Estatut, a la Constitució, fins i tot a la Declaració Universal dels Drets Humans, és un miratge dolorós per a moltes persones. Dissabte hi ha convocada una manifestació amb el lema «S'ha acabat, abaixem els lloguers». L'impulsa el Sindicat de Llogateres i s'hi han adherit desenes d'organitzacions. De seguida parlem d'aquest dret que s'ha convertit en un problema amb un arquitecte i urbanista i una antropòloga que són molt interessants els dos i tenen moltes coses a dir-hi. I és dijous, el dia de cine amb l'Àlex Gorina. Amb ell mirarem també pel·lícules que ens expliquen l'actualitat, històries que ens ajuden a entendre millor les notícies. I per això, avui, ens parlarà de films que han abordat el problema de l'habitatge. I avui l'encàrrec d'escoltar-nos atentament per respondre a la pregunta de si aquesta persona ha après alguna cosa l'hem fet a un oient amb molt gust i amb molt bon olfacte. Aquí ja hi ha la primera pista, un primer tast, també és una pista. Encara no us podem dir qui és, però ja tenim ganes de saludar-la. Ens està escoltant des de Palamós, al tram final del Catalunya Nit. Descobrim qui és. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I arrenquem aquesta última hora de ràdio del dia amb un servei públic express. Actualitzar-nos, saber què és el més important que ha passat i que està passant en 5 minuts, gràcies al nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Bona nit.
L'Audiència Nacional excarcera el presumpte cervell del cas Koldo després de la declaració amb què ha esquitxat Pedro Sánchez i a part del govern espanyol.
A petició de la Fiscalia, el jutge ha ordenat la sortida de presó de l'empresari Víctor de Aldama amb la retirada del passaport i la compareixença setmanal com a mesures cautelars. De fet, fa poca estona ja ha abandonat el centre penitenciari de Soto del Real. Això després que avui hagi declarat voluntàriament, afirmant que el president espanyol estava al cas de les corrupteles de la suposada trama. Des del PSOE i el govern espanyol ho neguen tot categòricament. Sánchez ha atribuït la declaració de Aldama a la seva estratègia de defensa.
Las declaraciones de un presunto delincuente me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones.
Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat la situació per tornar a obrir la porta a una moció de censura contra Sánchez.
Un dels dinars que més famosos hi ha hagut darrerament és el que van mantenir Maribel Vilaplana, una periodista, i Carles Mazón, que és el president del País Valencià. Va ser el 29 d'octubre, en les hores crítiques de la Dana al País Valencià. Doncs bé, ha parlat per primera vegada ella d'aquella trobada, això sí, ho ha fet a través d'un portaveu autoritzat.
Segons avança el País, durant el dinar, el president de la Generalitat no es va mostrar preocupat per la situació. Mazón, per cert, ha adjudicat a dir 34 milions d'euros a empreses lligades a la corrupció del PP, aprofitant l'emergència de la Dana. L'últim balanç de víctimes de tota aquesta terrible situació ja puja a 221 morts i encara hi ha 7 desapareguts.
El Tribunal Penal Internacional de la Haia ha emès ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant.
Ho ha fet per crims de guerra i contra la humanitat a Gaza. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, diu que l'ordre de detenció de Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant, per crims de guerra a Gaza no és una decisió política i que s'ha d'implementar en aquest territori. Recordem, però, que ni Israel ni cap de les tres grans potències mundials, com els Estats Units, Rússia i la Xina, reconeixen aquest tribunal. Elisenda Calvet Martínez, professora de Dret Internacional a la Universitat de Barcelona, defineix d'històrica la decisió, però afirma que la seva aplicació dependrà de la situació concreta que es doni. Ho ha dit aquí, al Catalunya Nit.
L'acord penal internacional no té una policia pròpia. Per tant, depèn dels estats membres. No? Si els estats membres no cooperen amb l'acord, no es pot detenir a la persona i, per tant, no se la pot jutjar. Hem d'entendre que si vingués a Unió Europea sí que seria detingut. Tenim exemples com el Putin, que també té una ordre d'atenció i va viatjar a Mongòlia i no va ser detingut. No? Depèn del context.
El Departament de Salut investiga un centenar de robatoris de dades personals a l'aplicació de La Meva Salut.
Els haurien comès tercers que haurien modificat les dades de contacte i la contrasenya d'accés a l'aplicació. Fins i tot en algun cas se n'haurien aprofitat per demanar medicaments a través de la consulta. El Departament ha avisat les persones afectades a les quals s'ha bloquejat l'accés en el cas que vulguin entrar a l'aplicació amb l'usuari i la contrasenya. Ho explica el coordinador general TIC del Departament de Salut, Pol Pérez, en unes declaracions a 3CAT.
Hi han hagut 100 canvis de contrasenya. A tothom li van posar la mateixa contrasenya, el mateix correu electrònic. Totes aquestes s'han bloquejat. La plataforma és segura. Com les poden haver robat? És molt difícil de dir. Està posat també en mans de l'Agència de Ciberseguretat, lògicament. S'ha fet la denúncia a la PDeCAT corresponent, com toca, a través del Departament de Salut. Hi ha gent que ho ha notificat en els Mossos.
Ja som en el compte enrere per al gran recapte que se celebrarà demà i dissabte.
Enguany arriba la 16a edició i la gran novetat és que la meitat de tot el que es recapti anirà per als damnificats per la Dana. Al Catalunya Nit hem tingut en directe Oriol Doladé, el director del Departament de Logística del Banc dels Aliments i coordinador general de la campanya, a qui li hem fet la gran pregunta a aquesta hora. Ho teniu ja tot a punt per demà?
S'han abocat a la Riera de la Gironella en total uns 6 metres cúbics de restes de plantacions de marihuana i això...
Doncs aquesta és la nostra companya Maria Rovira des de Girona. Us avancem, hem tingut un petit problema. Sí. Us avancem que gairebé ho tenen tot a punt i quedem a partir de entre 9:45 i les 10 del matí, quan obrin el supermercat, ja estarà tot preparat per començar a fer el gran recapte d'aquest any.
Efectivament, l'Oriol Doladé ens ho ha explicat aquí al Catalunya Nit en una entrevista en directe. La qüestió que ara se'ns avançava és la preocupació que hi ha a l'Ajuntament d'Osor, a la comarca de la Selva, per dos abocaments en un mes de restes de plantacions de marihuana en una riera del municipi.
Sí, alerten dels efectes mediambientals que pot tenir això i demanen més recursos per frenar aquestes actuacions, com ens explicarà, si ens ha deixat aquesta crònica des de Girona, la nostra companya Maria Rovira.
S'han abocat a la Riera de la Gironella en total uns 6 metres cúbics de restes de plantacions de marihuana i això pot tenir efectes nocius pel medi ambient, tal com destacava en aquesta emissora l'alcalde d'Osor, Joan Pla.
Tirant al riu, això significa que si puja una mica i hagués plogut aquests dies, doncs aquesta d'això hagués anat cap a la Riera d'Osor i cap a Anglès i cap al Ter. Llavors contamines molt més fort, perquè això és una contaminació bastant complicada per tirar-la directament a l'aire.
Considera que s'haurien de tenir més eines per actuar contra aquests abocaments il·legals i d'altres tipus de deixalles que s'han convertit en un problema.
I aquí mateix on t'ha fet aquest abocament ja hi han hagut altres tipus d'abocaments, eh? Vull dir, aprofiten que són pistes forestals, que són de fàcil accés a la carretera general i llavors hi venen en camions i volquen de tot.
Remarquen la dificultat d'actuar contra els infractors des de la legislació vigent que penalitza sobretot el propietari dels terrenys.
Som en sintonia ja esportiva, sintonia de David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
Avui hi havia partit de la Lliga de Campions pel Barça femení de futbol. Com ha anat això?
Doncs mira, s'ha acabat fa aproximadament un quart d'hora, si fa no fa, amb victòria del Barça, tercera consecutiva a Europa de l'equip blaugrana, que s'ha refet bé de la derrota inicial al camp del Manchester City. Avui s'empolten d'Àustria 1, Barça 4 en un partit jugat a Viena. El Barça, que al descans ja dominava 0-3 amb un doblet de gols de Kika, una de les menys habituals avui, el 11 titular de Pere Romeu, i un tercer de Vicky López abans del final de la primera meitat. En la represa, Alexi ha fet el 0-4 tot just abans d'un testimonial gol de les austríaques que han fet el gol de l'honor. Això sí, han acabat valoracions a cop calent d'Alexia Putellas, la capitana del Barça, als micròfons de TV3, on ha detallat amb quins condicionants s'han trobat en aquest partit i els quals, doncs, estan menys habituades que les rivals.
Aquest fred, evidentment, no estem acostumades, mai serà una excusa, tampoc el camp, que potser estava sec, no corria la bola com volien. Evidentment, això condiciona els dos equips, però més a l'equip que vol proposar, doncs, potser més joc interior o joc més ràpid, no? En ralentia bastant el joc a l'estat del camp, però bueno, com sempre diem, som un equip que ens adaptem a tot, ens hem adaptat a les circumstàncies d'avui també, i bueno, molt, molt contentes d'aconseguir els 3 punts.
En aquest grup D, que és el del Barça, també s'ha jugat el Hammarby 1, Manchester City 2. Això deixa el grup a falta de dues jornades amb el City amb un ple de victòries, 12 punts, i el Barça per darrere amb 9. Per tant, el Barça continua depenent de si mateix perquè hi ha d'haver un Barça-City abans de tancar la fase de grups, en què el Barça, doncs, si s'imposa de més d'un gol, serà primer de grup.
Molt bé, i una de les notícies del dia l'ha avançat el podcast Barça Reservat de Catalunya Ràdio, relacionada amb el 125è aniversari del Barça.
I és la presència, atenció, de Leo Messi, que serà la gran atracció de l'acte central del 125è aniversari del Club Blaugrana, en una gala que es farà al Teatre de Liceu de Barcelona divendres 29 de novembre. L'assistència de Messi al Barça la farà oficial la setmana vinent quan faci, doncs, pública la llista general de convidats en aquest acte. Joan Laporta, el president blaugrana, és qui ha convidat personalment el davanter argentí. De l'àmbit esportiu del Barça, aquest cap de setmana reprèn la Lliga, i Lamine Yamal, però, serà baixa per jugar dissabte al camp del Celta. El davanter continua amb dolor al turmell dret i fins i tot és dubtós per disputar dimarts que ve el Barça-Brest a la Lliga de Campions del Barça. També un apunt molt breu, indirectament relacionat. S'ha oficialitzat la renovació de Pep Guardiola pel Manchester City 2 temporades més. Acabava l'estiu vinent, el 2025. Ha firmat fins al 2027, per tant...
Per tant, són dues, no
sí,
una.
Sí, el City no aclareix si és una temporada amb una segona opcional o si són dues directament, però si les compleix, al cap i a la fi, Guardiola durà 11 anys a la banqueta anglesa, on ha guanyat, entre d'altres títols, una Champions i 6 lligues.
Molt bé, i el test de cada dia, hi ha marcadors en joc?
Uns quants, va, avui 3 en concret, són els que en destaquem. A la Lliga de Campions d'handbol, victòria del Barça, una més que referma el lideratge del seu grup. Barça 36, Nantes 30. El Nantes era el segon de grup a més. A la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins hi ha hagut duel directe entre dos dels tres equips catalans que hi participen. El Noia s'ha imposat 3-1 al Reus. I a l'Eurocopa masculina de waterpolo, derrota del Natació Barcelona a la piscina del Savage Servi, tot i que aquest resultat li val al conjunt de l'Escullera de Barcelona per garantir-se el primer lloc de grup de cara a l'eliminatòria de vuitens.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David, per aquest repàs. Fins demà.
Fins demà, de res, adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Mentre sents això, potser ets al cotxe de camí cap a un d'aquests pobles de conte, on t'hi esperen passejos per la muntanya, àpats interminables, i diràs allò de què més es pot demanar.
400.000 euros! 400.000 euros!
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la plusa de milions d'Euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Si vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Quart de 12, s'ha acabat, abaixem els lloguers. Aquest és el lema que el sindicat de llogateres utilitza per convocar aquest dissabte una manifestació a Barcelona per dir prou a la impossibilitat de moltíssima gent d'accedir a un habitatge digne. Un habitatge digne és una cosa que està escrita a l'Estatut, a la Constitució, a la Declaració dels Drets Humans i a molts altres documents. Sembla que és una qüestió que ens hauria de posar d'acord a tots, el dret a un habitatge digne, i en canvi dona la sensació que és una quimera, que és un dels grans problemes que estem vivint com a societat. Hem estat capaços d'aconseguir moltíssimes coses i aquesta aquí semblem encallats. Entre les coses que es plantegen els convocants d'aquesta manifestació, a la qual s'hi han adherit desenes i desenes d'entitats i d'organitzacions, hi ha també, en el punt de vista, una possible vaga de lloguers. És un tema complex, però que volem intentar abordar ara, dedicar-li uns quants minuts, amb el David Bravo, que és arquitecte i urbanista. Benvingut.
Gràcies.
I la Irene Sabater, que és antropòloga social i etnògrafa i membre també de l'Observatori d'ESCA. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Bé, d'entrada, no sé si ho posaré molt pessimista o no, però hem de constatar un fracàs col·lectiu, de moment, en aquest tema.
Bueno, en resposta, diguéssim, o atenent, diguéssim, al com creix la problemàtica, com va afectant a capes cada cop més àmplies de la població, etc., podríem parlar de fracàs o, com a mínim, d'endarreriment de les solucions, no? Uh-huh. Perquè és una preocupació que s'estén, sens dubte, no? Abans parlàvem dels problemes dels joves, per exemple, per emancipar-se, per accedir a un habitatge en condicions, però ara veiem que la problemàtica afecta totes les edats, afecta a classes socials diferents, afecta a persones migrades i a persones autòctones, etc. No? I a més s'estén geogràficament, ja no és una qüestió només del centre de les ciutats. No?
Uh-huh. Aquí he parlat amb alguns experts i en un parell d'ocasions m'han arribat a dir d'alguna manera que la diferència aviat entre ric i pobre serà que heredis un pis. Ho veieu així?
Absolutament, sí, sí. Aquesta qüestió planteja una paradoxa, que és que no només és una qüestió de lluita de classes socials, sinó que també ja s'està convertint en una lluita entre generacions. És a dir, que tenim unes ciutats en les que hi ha certes generacions que han accedit a l'habitatge, fins i tot sent classe treballadora, gràcies a polítiques públiques que han afavorit la propietat, però aquestes polítiques públiques no pensaven en les següents generacions. I ara ens estem trobant aquí, en què hi ha molta gent jove que no és capaç de marxar de casa dels pares, no? Estan vivint els 35 anys a casa dels pares i potser els pares tenen una pensió que ve d'un fons d'inversió que està fent impossible que els seus fills marxin de casa.
Clar. Aquest malestar, de moment, es tradueix, per exemple, en l'acció com la que hi haurà dissabte, que ja veurem si surt molta gent al carrer o no. A Madrid ja n'hi ha hagut alguna de Déu-n'hi-do, de la gent que s'hi ha plegat. En l'horitzó hi ha fins i tot aquesta vaga de lloguers. Ho veieu factible, viable, una vaga així?
La vaga de lloguers no és quelcom que no s'hagi provat i que no s'hagi produït. Tenim fins i tot experiència a casa nostra de vagues de lloguers. Evidentment, en moments històrics anteriors...
Als anys 30, no? N'hi va haver una?
Als anys 30, per exemple. També alguns intents als anys 70, menys documentats. però en tot cas el que veiem és que és una pràctica bastant normalitzada en contextos on hi ha, diguéssim, una majoria de persones llogateres. Als Estats Units s'està practicant de manera regular davant dels grans tenidors, en molts casos, no? I davant de la manca absoluta de regulació dels lloguers i de les condicions d'habitabilitat, que també és una de les altres, diguéssim, camps de batalla, no? que es fan palesos també i que es donen, no?, als Estats Units. Uh-huh. Per tant, sí, és un arma, diguéssim, que hi és i que és bastant imminent que es produeixi, des del meu punt de vista.
Vosaltres creieu que s'acabarà passant?
De fet, ja hi ha gent en vaga de lloguers, no?, que comparteixen un mateix gran tenidor, no?, i que en algun moment, doncs, de manera col·lectiva decideixen que es plantaran i no pagaran potser, doncs, una pujada del lloguer, no?, sinó que continuaran pagant el que estaven pagant fins al moment i que consideraven que ja cobria, diguéssim, suficientment el fet d'estar vivint allà en aquelles cases. No?
Des del sector diuen que si es produeix això, que els principals afectats serien els petits propietaris, no els grans tenidors.
Bueno, evidentment, una vaga de lloguer és quelcom que cal organitzar molt bé i cal avaluar els riscos que pot tenir, cal avaluar també les conseqüències, no? I, evidentment, el que es buscarà és mostrar, diguéssim, el poder que poden tenir els llogaters i llogateres quan treballen en col·lectiu, no? I quan es planten col·lectivament. Per tant, això és molt més fàcil que passi davant dels grans tenidors.
Hem comentat la possibilitat que es produís una vaga d'aquestes característiques a un advocat expert en dret immobiliari. És Alejandro Fuentes Lojo. Què ens diu això? A veure.
Doncs els arrendataris que secundin aquesta vaga han de saber que l'impagament, encara que sigui d'una sola mensualitat de renda, o inclús el mero retard en el pagament d'una mensualitat de renda, d'acord amb la jurisprudència del nostre Tribunal Suprem, és causa resolutòria del contracte d'arrendament i, per tant, faculta a l'arrendador a exigir la resolució del contracte interposant la corresponent demanda de desnonament per impagament de renda. Per tant, hem de ser molt conscients de que ajuden a acabar desnonats per un mer impagament, encara que sigui temporal, val? Donat que la propietat no té per què suportar impagaments de renda o retards en el pagament de la renda.
Qui anés a una vaga hauria d'estar disposat a això o què?
Sí, bueno, és una amenaça que sona com un consell, no? Però no deixa de ser una amenaça. És veritat que és una... La vaga que es planteja és una situació valenta, perquè és il·legal. O sigui, així com els treballadors tenen drets a vaga, els llogaters encara no en tenen, no? Però el que també és veritat és que no tindríem cap de setmana ara mateix si fa moltes dècades no hi hagués hagut gent que hagués fet coses il·legals per conquerir drets, no? Llavors estem en aquesta situació. El dret a l'habitatge és tan important com els drets laborals i s'han de defensar d'alguna manera quan les administracions no ho fan.
I més quan el dret a la feina no, ja no et dona prou diners com per tenir accés a l'habitatge. Vull dir que ja no sé què és més important aquí, però estem en un cercle molt complicat. Aleshores, anem a intentar posar-hi solucions o fer diagnòstic. No sé per què hem arribat fins aquí, però què es pot fer ara per sortir d'aquesta carència de pisos, o no carència de pisos, sinó de preus totalment inassumibles per a una franja tan important de la població. Què es pot fer?
Bueno, per començar, sospitar d'aquells que parlen de carència de pisos o d'escassedat, no? Perquè el que tenim és una escassedat provocada, no? Fabricada, d'alguna manera. Té a veure amb haver desviat estoc de pisos, no? Una part del parc d'habitatge escapa, per exemple, als usos turístics, no? O al lloguer de temporada. Té a veure amb el fet de que hi hagi pisos buits que estan a l'espera de ser ocupats o revenuts o reformats, etc., per contribuir a un negoci molt lucratiu, no? Per tant, de pisos se n'han de construir, però també n'hi ha molts. I s'ha d'actuar en els dos sentits, de mobilitzar el parc existent que no està tenint un ús residencial i, per altra banda, evidentment, buscar les maneres també de que s'augmenti l'oferta, no? Però jo posaria l'èmfasi sobretot en la primera qüestió, no? Anem a veure si és veritat, si és certa aquesta qüestió de que el problema el tenim per una manca de correspondència entre l'oferta i la demanda. No sembla ser el cas.
Per tant, de pisos n'hi ha suficients o n'hi ha molts més dels que ara estan a disposició de la gent normal i corrent, com els hi posem a l'abast? Què s'ha de fer? Com s'intervé aquí?
A veure, jo crec que quan parlem de pisos hem de distingir molt clarament el que són els pisos del mercat privat i el que són els pisos d'altres formes d'accés a l'habitatge que no estan en el mercat privat, no? En aquest sentit, podem aprendre molt mirant en fora, mirant el nostre entorn europeu, per exemple, o també mirant al passat, no? Com s'ha abordat aquesta qüestió de l'habitatge, que no és nova d'ara, que porta segles tenint lloc, no? I el que està clar és que en la nostra idiosincràsia local hem obviat una cosa que estan fent tot el nostre entorn, que és que tenen un bon parc d'habitatge assequible, que té diverses formes, no? Pot ser habitatge públic, pot ser habitatge cooperatiu, pot ser habitatge del tercer sector, pot ser habitatge regulat com els habitatges de renta antiga o l'habitatge de protecció oficial que pot ser privat però que té el preu regulat, no? O sigui, les solucions les tenim, segur. El que passa és que no abordem aquesta qüestió des d'una mirada rigorosa, quantitativa, objectiva. No ens preguntem, per exemple, tenim molt clar quin és el PIB de Catalunya o d'Espanya, o quin és l'IPC, o quin és les xifres d'atur, però en canvi no sabem quin percentatge d'habitatge assequible tenim a les nostres ciutats i als nostres barris. Això és clau. Hem d'abordar un problema de forma rigorosa i científica i veure com va creixent. Si ho féssim, veuríem que no només no ens acostem al percentatge d'habitatge assequible que té el nostre entorn europeu, que és d'un 15%, estem 10 vegades per sota, un 1%.
Un 2, no? Es diu aquí.
Sí. No, però no només no ens hi acostem, com diu la Llei Catalana de l'Habitatge del 2007, que va establir que el 2027 hauríem de tenir un 15%, sinó que anem perdent habitatge assequible, perquè la major part de l'habitatge assequible que tenim és lloguer de renta antiga o habitatge protegit que caduca, no? I que s'allibera en el mercat. I com que no produïm prou habitatge públic, cooperatiu, si féssim això, si miréssim a Viena, si miréssim a Europa, aquest problema estructuralment el tindríem resolt. Com que no ho hem fet, ara hem d'anar a solucions d'emergència, perquè la gent està patint tant que no tenim temps d'arribar a la situació de Viena.
Qualsevol solució de passar d'un 2 a un 60, com a Viena, mira estant enllà que no és una solució per a la gent que té el problema ara. Fa molt pocs dies hi havia una enquesta que deia que 2 de cada 3 municipis de Catalunya en els últims 20 anys no havien construït ni un sol habitatge públic. 2 de cada 3 municipis en els últims 20 anys. Aleshores, jo que intento sempre fer les preguntes lògiques i no sempre me'n surto, el que vam fer és buscar-ne un d'aquests que no n'hagués fet cap i preguntar-li què passa al vostre municipi. En aquest cas és l'alcalde de Tossa de Mar.
Avui en dia és totalment inviable fer promoció de protecció oficial perquè el cost de construcció és molt alt, els habitatges venen a costar pràcticament el mateix que un habitatge lliure, però la persona que l'ha d'adquirir ha de complir uns requisits i el cost que té no té cap benefici per ell. Llavors és lògic que pràcticament no se'n fan. Nosaltres no tenim ni molt menys la capacitat de fer promoció pública d'habitatge. Tampoc hi ha ajudes, tampoc hi ha incentius, no tenim cap capacitat de fer-ho, per tant ni en fem ni en farem.
O sigui, ni en fem ni en farem. Jo que estava preocupat per què no se n'havien fet, per dir, home, si anem tard aquí hi ha una responsabilitat, però aquest és l'alcalde Martí Pujals de Tossa, que em deia, no és que no n'haguem fet, sinó que tampoc en farem. Què hem de dir aquí?
Clar, estem, de fet, delegant la responsabilitat en l'àmbit municipal, no? Quan la qüestió de l'habitatge en principi és una competència fonamentalment autonòmica, no? Per tant, hauríem de demanar també responsabilitat al govern de la Generalitat, no? Això d'una banda, als successius governs que hem tingut, no? D'altra banda, si hem d'esperar que sigui només a base d'iniciativa pública com aquest problema es resolgui, doncs també podem esperar asseguts, no? I assegudes, perquè bueno, el ritme que això pot prendre és zero, com en aquest cas de Tossa de Mar i altres municipis, o és lent, com el que estem experimentant, per exemple, a Barcelona els darrers anys, no? Uh-huh. Per tant, segurament aquí el que cal fer és responsabilitzar o corresponsabilitzar també els actors privats que estan jugant en aquest mercat de l'habitatge, no? En aquest mercat immobiliari, i reclamar-los una responsabilitat a canvi de poder lucrar-se a partir del que, al cap i a la fi, és un bé bàsic, de primera necessitat, no? Llavors, no hauria de ser possible a operar en el mercat immobiliari sense responsabilitzar-se en absolut de la necessitat social d'habitatge, no? I la funció social reconeguda també a la Constitució i a tota la legislació dels habitatges hauria de passar per davant de la seva condició de mercaderia o fins i tot d'actiu financer, no?
Doncs ara anem al terreny privat, però quan explicaves bé que la competència principal és de, seria més del govern de la Generalitat, una de les propostes estrelles de Salvador Illa crec que va ser del discurs de un cop ja havia pres possessió, parlava de 50.000 vivendes a preu assequible, a preu públic, d'aquí al 2030. És bona solució o amb això no fem res?
Sí, a veure...
Si es compleix, clar.
Està molt bé que situem com un tema estrella la voluntat de la Generalitat d'invertir molt més del que estava invertint en habitatge. Però també hem d'intentar proporcionar, més enllà dels titulars, les xifres, no? Més enllà dels PowerPoints, sí, els Excels. Quan anem caminant pel carrer, la major part de la gent amb la que ens creuem dedica més del 50% dels seus ingressos a l'habitatge. És una situació molt dolorosa per molta gent. Sí. Les Nacions Unides recomanen que no es destini més d'un 30% dels ingressos, d'acord? La Generalitat de Catalunya té un pressupost anual de 43.000 milions d'euros. I la promesa de Salvador Illa és que durant els propers 5 anys, fins al 2030, hi dedicarà 800 milions d'euros, que representa el 2%.
Poc.
Jo crec que sí.
Per tant, tenim administració pública, poc. Poc implicats. Ajuntaments, Generalitat... Ara anem a la privada. Què els hi hauríem d'exigir? O què hauria de canviar?
Doncs s'hauria de posar algun tipus de límit al marge de benefici que es pot tenir quan s'opera amb l'habitatge, no? S'hauria de poder imposar i generalitzar normes com les que de vegades s'han assajat i, de fet, s'han aplicat parcialment amb molts entrebancs de forma molt descafeïnada, no?, respecte a les propostes inicials, com la que vam tenir a Barcelona i que encara és vigent, de destinar un 30% dels habitatges a les grans rehabilitacions o nova construcció amb sòl urbà consolidat, no? Aquest 30% dels habitatges havien d'estar destinats a un ús social o havien de ser accessibles, assequibles, vaja, per persones que no poguessin accedir als preus de mercat, no? I el fet de, a més, era una proposta molt interessant i ho continua sent perquè permetia, diguéssim, evitar processos de segregació espacial que no ens interessen com a societat perquè generen o danyen la cohesió social, no? I permetien, d'alguna manera, implicar, com deia abans, no? I responsabilitzar també els privats d'aquest creixement del parc assequible que necessitem.
Clar, això que dius també és interessant, de no concentrar tota la vivenda assequible en un barri determinat o en una zona determinada, no?
Exacte. Va en contra d'aquests processos de segregació que el que fan és desintegrar, no?, d'alguna manera, la societat. No?
Mm-hmm. Què més? Més idees?
Jo afegiria que el mercat de l'habitatge està profundament regulat ara mateix. És a dir, cada cop que hi ha un desnonament d'una família per impagament del lloguer, hi ha una intervenció judicial i policial, tot això són recursos públics, no?, que estan intervenint en un conflicte entre privats. Cada cop que un promotor privat vol construir un edifici d'habitatges a Barcelona, per exemple, l'Ajuntament l'obliga a fer-hi un aparcament soterrat, que encareix moltíssim la construcció i, per tant, a banda de facilitar l'ús del cotxe, que és una cosa que ens hauríem de començar a treure del cap, està encarint l'accés a l'habitatge, no? Tot això és intervenció pública en el mercat. El que ens hem de preguntar és a qui beneficia aquesta intervenció. I molts cops el que veurem és que no està beneficiant a les majories socials o a les properes generacions que vindran, sinó que està beneficiant a unes minories que estan extraient rendes de l'economia productiva, de la gent que treballa, del dia a dia, cap a una economia abstracta, financera, de gent que està apalancada i que està absorbint riquesa real cap a una riquesa abstracta, no? Uh-huh. Llavors, jo, per exemple, a l'alcalde de Tossa, tornant al sí, que has posat, que m'ha semblat interessant, li preguntaria, durant aquests 20 anys en el que no ha fet... És veritat que els ajuntaments tenen molt poc percentatge de despesa pública, fins i tot menys que a l'època de Franco. Això és un tema que s'ha d'abordar, però sí que tenen una competència molt important, que és l'urbanisme. Els municipis tenen aquesta competència. Li preguntaria, quantes rotondes ha fet en aquests 20 anys? Quantes segones residències ha permès que es fessin a Tossa? Quants diners s'ha gastat pavimentant passeigs marítims amb rajoles caríssimes que no es poden permetre ni a Nova York ni a Londres, no? Els municipis han invertit moltíssims diners en embellir, en atraure, però en canvi no han invertit en una cosa tan fonamental com és l'habitatge, i no només una qüestió d'inversió de diners, també de regular, com explicava la Irene, de fixar normatives com el 30%, que és una competència urbanística que no costa diners. Uh-huh. I això li permetria a l'alcalde de Tossa una cosa tan important com perquè els restaurants que, on mengen els turistes que van a Tossa tinguin treballadors que visquin a prop, que no estiguin estressats perquè han de venir molt lluny cada dia, no? O sigui, l'habitatge és una infraestructura bàsica perquè funcioni el consens de la ciutat, en el que hi ha gent diferent, no?, que han de conviure, que han de viure a prop, i si estem expulsant els habitants perquè vinguin uns passavolants, estem espatllant aquest consens i la viabilitat de que viure junts en els propers anys sigui possible, no?
Uh-huh. La situació és realment límit, i no sé si dir si anem a pitjor o no, això no m'atreveixo a dir-ho, no ho sé, però que no sé si calen mesures radicals. És a dir, no sé si hi ha cal posar o idees molt més innovadores o molt més radicals damunt la taula, o dir, no sé si dir-ne bestieses o no, com que quan neixis en un lloc tinguis assignat un lloc mínim on viuràs en el futur. Què hem de rumiar, què hem de demanar, perquè no veig que com a societat puguem anar en lloc si una cosa tan bàsica, que a més estan tots els documents bàsics, no s'està complint de cap manera.
Com sempre que s'aborda un problema social tan transversal i a més tan multidimensional i complex, no? Jo crec que s'ha d'actuar en molts fronts, no? I tots alhora haurien d'anar avançant cap a la solució, no? En alguns casos el que cal simplement és aplicar la legislació que tenim. Per exemple, la Llei pel dret a l'habitatge de 2007 de Catalunya, que estableix que hauríem d'estar ja molt a prop d'haver arribat al 15% d'habitatge assequible a les nostres ciutats, per exemple. No? I això està a la lletra de la llei, i bueno, potser trigarem una mica més que 2027, que s'havia fixat aquest termini de 20 anys, però hauríem de fer per arribar-hi, no? Això d'una banda. O tot el que té a veure amb les situacions d'emergència i del reallotjament o de la lloguer social de les persones que s'enfronten a desnonaments i que estan vivint amb habitatges de grans tenidors, etc. No? De vegades el que veiem és que la política està servint per judicialitzar aquestes lleis, no?, per portar-les al Tribunal Constitucional i acabar suprimint tot d'articles que les acaben desvirtuant definitivament, no? I algunes d'aquestes lleis han estat forçades pels moviments socials o per les iniciatives ciutadanes, no?, que amb la seva experiència quotidiana dels problemes han recomanat i demanat que es legisli d'una determinada manera, i després la política institucional ha vingut a menystenir i a tirar enrere aquestes mesures, no? Jo crec que aquí hauria d'haver-hi un pacte transversal de tots els colors polítics, de que les lleis que són proteccionistes o que són garantistes amb el dret a l'habitatge s'haurien de respectar i s'haurien d'aplicar. Evidentment, després també té tot el que té a veure amb els pressupostos, no? Una mica com el que deia abans el David, no? Si no es dota de recursos, per molt que es legisli, si una llei no va acompanyada d'un capítol als pressupostos de l'Estat o de la Generalitat, doncs no es pot aplicar, no? I també tot el que té a veure amb els règims sancionadors, no?, que van darrere dels incompliments i que haurien d'inspeccionar de manera sistemàtica els incompliments, no?, com ara el que té a veure amb incomplir els topalls de lloguer allà on el mercat està tensionat, i per tant són vigents aquests controls de lloguer, o els usos i abusos dels intermediaris immobiliaris, etc. Tot això s'hauria de perseguir, no? Per tant, hi ha com molts fronts, a més de posar en marxa mesures que puguin ser més creatives, o tot el que té a veure, que no ho hem parlat gaire, d'impulsar o de recolzar les iniciatives més de caire cooperatiu o del tercer sector, etc. No? Doncs facilitar que realment en aquesta ciutat de Barcelona i en altres indrets de Catalunya sigui fàcil, possible, pensable per molta gent viure en un habitatge cooperatiu, per exemple. No?
L'última, David.
Jo fins i tot m'agradaria recuperar la teva pregunta quan et referies a la paraula radical, l'hem de reconquerir, no? O sigui, radical sembla que sigui cremar contenidors i fer grafitis.
No, jo em refereixo a una mesura
radical
nova.
Radical vol dir anar a l'arrel. Aquesta és l'etimologia. I si anem a l'arrel, el que va passar a Barcelona als anys 30, gairebé fa 100 anys, va ser molt interessant i s'assembla molt a la situació actual. El que va passar és que es va fer una obra faraònica per fer el recinte firal de Montjuïc, que era l'exposició internacional del 1929. Va venir gent de tot arreu, masses de gent, moltíssima gent d'arreu de Catalunya i d'Espanya per treballar. Van haver de buscar la vida fent barraques. Es va multiplicar per dos la població de Barcelona en 10 anys. Va haver-hi un problema d'habitatge tremendo. Llavors la gent va ser capaç d'organitzar-se, aquesta és la clau. Que no actuem individualment i ens frustrem perquè, oh, m'han fet fora de casa perquè no puc pagar el lloguer, sinó que ens organitzem i veiem que és un problema de tots, social, i no de cadascú. La gent es va organitzar i van convocar una vaga de lloguers. El govern, que per cert era de la República, va tenir una violència policial i judicial molt forta, van posar molts homes a la presó, es van quedar les dones al front de la vaga, la van mantenir, i al cap d'un temps van aconseguir que els propietaris dels habitatges i els rentistes se'n donessin compte de que no podien prescindir dels seus ingressos i van claudicar i van aconseguir que es baixessin els lloguers. Se'n van sortir, tot i que era il·legal, en aquell moment, fa 100 anys, va passar. Per tant, estem en una ciutat de grans esdeveniments, de Primavera Sounds, de Mobile World Congress, de Copa Amèrica. Estem en una situació bastant similar i hi ha molta gent que està patint molt i es pot tornar a conquerir aquesta hegemonia democràtica de les majories i que l'administració pública treballi per la igualtat i pels propers que vindran, que tinguin un futur millor, no? Que són aquests joves que no tenen aquest parc d'habitatge.
Doncs us agraeixo molt que ens hagueu dedicat aquests minuts. Crec que n'haurem de seguir parlant. I d'entrada, Irene, amb tu del teu pròxim llibre, perquè només veient el títol ja m'agrada, eh? Un lugar donde volver, mujeres en lucha por una habitación propia. N'haurem de parlar. David Bravo i Irene Sabater, moltíssimes gràcies per passar pel Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres. Manel.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13 de febrer de 1992.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Com ens agraden els dijous, com ens agrada anar al cinema, sempre que sigui amb aquesta rialla de fons, la de l'Àlex Gorina, benvingut.
Què hi ha, què tal? Bé, una mica impressionat per tot el que acabo de sentir, intentant ara enganxar-me al tema.
Sí, perquè avui anem al cine per explicar també el problema de l'habitatge.
Com ha anat la cosa des de l'origen dels temps, no? Perquè si és impossible comprar, si és impossible llogar, si és una esclavitud la hipoteca, si s'està desertitzant humanament els territoris per l'ocupació turístico pijorrico que està produint-se a les comarques, etc. És difícil legislar i més sobretot si no tens cap interès per al tema i el que vols és crear guetos, no? Un pels rics i l'altre pels pobres. Senyor de Tossa, pensi bé si la barreja no és també imprescindible. Per on comencem?
Com ho arreglem,
ara
això?
Us sorprendrà una miqueta, perquè la música que ja esteu començant a sentir és la música d'una pel·lícula que es deia Up, de la Pixar, de l'any 2009.
Però aquesta és de dibuixos.
Aquesta és de dibuixos, i aquesta és la gràcia, perquè recordeu aquella història d'aquell vell amb la cara de Spencer Tracy que està assetjat pels gratacels que es volen venjar al barri, fins i tot la seva caseta de tota la vida, i que arriba a la conclusió que només pot fer una cosa, que és enganxar molts globus d'heli i volar amb la seva casa cap a un paradís, que en aquest cas és el Roraima, allà a Veneçuela.
Però que bonic, això, eh?
Sí, és una imatge que a més em dona esperança, perquè si hi ha una animació sensible amb els personatges Wall-E's, per entendre'ns, que també és de la Pixar, vol dir que encara tenim un bri d'esperança en molts sentits. I el cinema l'ha tingut, aquesta sensibilitat i aquest compromís, des dels personatges dels Raïms de la Ira, de John Ford, que havien de deixar casa seva precisament per l'amistosa conseqüència dels actes bancaris i de la desertització del panorama.
Una pel·lícula per veure cada any.
Cada any. O It's a Gift, del Napoleon, un còmic de primers de segle que va retratar precisament com en un piset a 4 metres quadrats un senyor havia de crear tota mena de palanques per aconseguir moure les coses sense haver-se de moure del raconet on seu. O el documentalisme anglès dels anys 30, que va ser fonamental per crear les carreres de Mike Leigh, de Ken Loach i tot el cinema social que precisament ha abordat aquest tema una i altra vegada. Però jo em fixaré en tres territoris principals. Va. I jo, per començar, parlaria del neorealisme italià. Aquest cinema que va aprendre a mirar la realitat, a prendre el carrer i a retratar realment els humans reals, absolutament. Com ho va fer Visconti a Rocco i els seus germans amb la família Parondi, que ve del sud, arriba a Milà i van a parar un zulo on s'han d'amagar per fer-se la vida possible sense res, ni poder-ho pagar. O Francesco Rosi, a l'Ivani Sollecità, amb una pel·lícula que explicava com es cau un edifici sencer mal construït, precisament per la gent pobra, en un moment en què hi ha unes eleccions i la corrupció entre polítics i empreses constructores ha provocat aquest desastre. Però el nom ideal és Vittorio De Sica. Oh. Vittorio De Sica és el director del Lladre de Bicicletes i l'autor d'Umberto D.
Qué cómodo es echarle a uno así después de 20 años.
Usted verá. Más le valía pagarme los retrasos.
Ya pago. ¿A quién va a echar? ¿Y a dónde voy? Siempre con el agua al cuello. Por este tugurio te piden 20.000 liras y hay hasta ratones.
Ya lo sé.
Echarme a mí.
Meravellós Umberto D. del 1952, amb aquell professor jubilat que amb un gos viu en una habitació de lloguer i ni això té dret amb el que guanya per la jubilació. No pot pagar ni aquesta habitació i el fan fora, i és el retrat d'una Itàlia absolutament destruïda moralment, sobretot. Ja ho va fer també un any abans amb una pel·lícula que es deia Miracle a Milà, amb un personatge Totò, que era una mena de Topo Gigio, per entendre'ns, o de Patufet, que crea un barri de barraques pels pobres miserables als afores de Milà, però que aconsegueixen fer una organització humana que funciona d'una manera humana. Immediatament, els fons voltors de l'època compren tot aquell territori per construir cases de pisos, diguem, alumíniques, no? O amb luminosi, per entendre'ns. Això també ho va fer Vittorio De Sica, com va fer El Techo. Alerta! A l'any 56, un matrimoni jove que no pot pagar un pis per anar a viure i desenvolupar la seva vida, aprofiten una llei italiana que ara us sonarà moltíssim, perquè heu vist el 47, no? Ah, clar, la pel·lícula sí. De l'Eduard Fernández. Una llei que a Itàlia havia que deia que si et feies la xabola en una nit i li posaves el sostre abans de la sortida del sol, ja no et podien treure d'allà. Exactament com va néixer Torre Baró, i ens expliquen en aquesta pel·lícula. Per tant, des de la Itàlia d'aquella època fins a l'època del 47 i fins als nostres dies, no han canviat tant les coses. I a Espanya, molt menys, perquè barraquisme n'hi ha hagut. Los Tarantos, no? I el barraquisme de Montjuïc, o Carmen Amaya vivint a les platges del Poblenou, o evidentment La piel quemada, les construccions per turistes a Lloret de Mar i els pobres desgraciats vivint en barraques als afores de Lloret de Mar. L'Espanya picaresca i també de neorealisme. Berlanga, evidentment.
¿No es este el tercero derecha?
El tercero, que es un cuarto. El nuestro.
¿Pero cómo es suyo?
No, el nuestro. Aquí está, mire, el que nos ha dado el
patronato. A ver. Es nuestro.
¿Pero qué dice?
Que dicen que este piso es suyo.
No. Habrá habido un error, ¿no? Yo estaba tomando las medidas.
No.
No puede haber dos familias en un mismo
pero,
piso.
Pero bueno, ¿pero qué dicen estas locas de que el piso es suyo?
Señora, sin faltar que hay menores.
El Verdugo, Què passava en el Verdugo? Carino Manfredi i Emma Penella decideixen que ell treballi de butxí perquè té dret a un pis, perquè si no, no hi ha manera d'anar a viure. No, tampoc no se'l poden pagar. Berlanga era brutal. El pisito de Marco Ferreri. Un noi i una noia que viuen de rellogat a casa d'una senyora que té un pis i troben la solució. El noi, en lloc de casar-se amb la seva promesa, es casa amb la vella. Per què? Perquè es mori aviat i hereda el pis, perquè si no, no poden viure. És a dir, brutal. I tu diries, home, tot això, Espanya franquista, passaven aquestes coses. No, ara, Espanya, avui, ai, 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 recordeu Al costat de casa, amb aquella cançó de Sílvia Pérez Cruz?
Quiero que tengamos una casa.
¿Y eso a los bancos, eso?
¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
Todo su trabajo, no te comas tanto el coco.
Que el piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas?
¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
Tu padre os avaló.
¡Ya os habéis creado el piso, coño! ¿Qué más queréis?
En format de musical, que és el que ara està de moda, crisi econòmica, pèrdua del pis, els bancs, evidentment, sempre tan solidaris. És una història de desnonament total. Ivan Massaguer i Sílvia Pérez Cruz, protagonistes de la pel·lícula, i, a més, ella va guanyar el Gaudí per aquesta cançó. Constantment, en el cinema espanyol d'ara, estem retratant una realitat que no podem eludir de cap de les maneres. A Techo y Comida, amb la Natàlia de Molina, mare soltera amb fill, impossible, un únic sou, i imagina't, i a més és una dona i ha de portar el fill i guanyar diners per pagar el pis, sí. Aquí no hi ha quien viva, ja ho deia, però 5 metros cuadrados, amb Fernando Tejero i Malena Alterio, estàs pagant un pis, evidentment et fan la gran estafa, no s'acaba de construir, has de continuar pagant la hipoteca, no està construït el pis, és a dir, un retrat d'un país que realment, realment sembla que sempre ha estat igual, sí, ha estat tan igual sempre, que no hi ha més remei que acabar amb una cançó d'aquella època, molt característica, una cançó de somnis de paper. Somnis de paper com els de la germana Russell. Recordeu, i per acabar, i m'ha convidat amb vosaltres, sí, d'aquesta joia antiga.
Té aquell so.
Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino. No canviarem, no canviem, si no volem canviar.
Doncs ho haurem d'intentar, perquè això és una cosa molt bàsica, el de l'habitatge digne. Una secció on hagi sortit Ladrón de bicicletas, Lladre de bicicletes, i El Verdugo és una secció 10. Fins dijous que ve.
Fins la setmana que ve.
Els dijous són bonics, però s'acaben. La bona notícia és que després ve el divendres, que tampoc està malament. Però acabem-lo bé. Ens queden 8 minuts i mig. I qui ens ha estat escoltant avui des de Palamós? Els que escolteu bé, bé i profundament Catalunya Ràdio, potser us sonarà la veu. Clara Antúnez, sommelier i nutricionista. Bona nit.
Molt bona nit.
És la veu que de tant en tant sentim a un restaurant caníbal a Berlín, oi?
Correcte, sí.
Correcte,
sí.
Molt bé, molt bé. La primera pregunta obligada. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Doncs mira, Manel, he après, ho he reconfirmat, allò que tots ja sabem, que és que tenim poc a fer amb les decisions del món que es prenen des del poder polític, econòmic, tecnològic. I la frase que em ressona molt avui amb tot el que he sentit és feta la llei, feta la trampa.
Ai, sí.
Però espero que les revolucions populars aconsegueixin trencar algunes trampes d'aquestes.
A veure, ho intentarem. I si no, mentrestant ens agafarem aquelles coses que ens fan gaudir una mica, que tu sembla que l'has trobat, no? Tu ets cofundadora de la Gastronòmica.
Correcte.
I m'han dit que organitzeu tallers al voltant de moltes coses, centrades en el vi, productes de la terra i divulgació vària. Com hi entres tu en tot això?
Doncs mira, després de molts anys fent tastos de vins més aviat tècnics o per més professionals, m'adono que la gent normal, que és la majoria, com tots els vins que ens estan escoltant avui, doncs necessiten que se'ls expliquin les coses d'una manera més fàcil i més divertida. I aquí és on anem a buscar el quid de la qüestió. Poder parlar de productes, de territori, de persones, de personatges, d'origen, però d'una manera planera i que tothom ho entengui i que tothom s'ho passi bé, no? Perquè al final el vi ens ha espantat molt temps perquè només parlàvem de tanins, de pHs, d'acideses, i és molt avorrit, això.
Clar.
En canvi, si parlem de paisatge, de varietats, de somriures, de mans estripades per una feina al camp, doncs és molt més bonic.
Sí, aquí entrem ja hi anem entrant més, però a més m'han dit que feu coses com maridatge musical o maridatge amb música.
Correcte.
Això m'ho has d'explicar bé.
De fet, Manel, hi ha una cosa indissociable, i crec que no n'hem parlat gaire i no se n'ha parlat gaire, que és que el món de les emocions està supervinculat als gustos i als sabors. Tots tenim el record del plat favorit, que és el que ens feia la iaia o la mare,
sí,
i moltes altres coses. Llavors, hi ha científics que s'han dedicat a estudiar què passa quan tastem un vi i escoltem una determinada peça musical, i el que passa és que pot ser que canvi el gust. I això també ho fem amb la gastronòmica. I fem un joc, sobretot des del Vivi, un espectacle amb instruments de corda, en directe, molt a prop dels clients, i fem... Jo explico un vi sense música i explico com és aquest vi, o com em sembla que és, on està fet, quins gustos m'aboca, i després hi posem dues peces musicals. I depenent del son, si són més aguts, més greus, més ràpids, més lents, fa que el sabor, la textura i les sensacions canviïn.
Ostres!
Però serà millor o pitjor en funció del gust de cada persona. És a dir, que jo no tinc la veritat. Pot ser que algú li agradi més quan sona Perfect de Sheeran i en canvi un altre digui no, jo m'ha agradat amb With or Without You, no?
Però canvia el gust, és a dir, perquè ja m'imagino ara que ja tenim uns quants oients preparant la cançó i la copa. O sigui, el mateix vi, jo em canvio de cançó i pot ser que noti variacions.
Correcte, sí. I no cal ser tècnic ni expert ni res de tot això, tot el contrari, sinó que en lloc de fer servir el cervell per tastar, hem de fer servir el cor, hem de deixar que les emocions surtin a flor de pell, no? Com quan escoltem... Evidentment, aquestes cançons que sonaran per algú pot ser que siguin més commovedores perquè li recorden algun moment de vida. O pot ser que no, que sigui la primera vegada que l'escolten i sigui la novetat i aquest impacte ja faci que allò aboqui més coses, no? Però sí, és cert que hi ha ciència, que ho explica i que jo amb això sí que sóc una mica exigent i rigorosa, que m'agrada sempre saber si al darrere de les coses hi ha profunditat, perquè si ens quedem només a la superfície... És un teatre que no té, no?
Clar.
Credibilitat o coherència o fora de context.
Clar, i això quan ho proveu amb gent suposo que se sorprèn molt, no?
Correcte, hi ha gent que nota més, hi ha gent que nota menys. Depèn del tipus de vi, per exemple, amb els que es nota moltíssim és més amb vins negres, perquè són vins més complexes i amb més coses que poden modificar-se, i ens ha passat, no?, que obres un vi car, que si l'obrissis a casa diries, ostres, m'he gastat cèntims amb aquest producte, és una anyada antiga, l'he guardat molts anys, no? I resulta que l'ambient en el que ho tastes no és l'adequat, i aquell vi que era tan... havia de ser tan rodonet, tan amable, de cop és amarg, és aspre.
Clar.
I és increïble. Mm. És un joc que jo a vegades faig amb amics o amigues propers, que no són del sector, no són sommeliers ni res d'això, i al·lucinen, perquè diuen, uala, però tot allò que em deies que semblava d'un altre món és veritat, no?
Clar. Ostres, doncs, Clara Antúnez, de la gastronòmica, sommelier, no sé si tens una copa a mà, però si te la vols omplir, perquè posarem l'última cançó del dia, i això és un moment transcendental per mi. Moltíssimes gràcies per haver estat des de les 10 amb nosaltres i fins que s'acabi el dia, i a veure si t'agrada aquesta cançó que posarem ara, d'acord?
Gràcies, Manel. Molt agraïda de formar part d'aquest fragment de bellesa que cada dia ens regales.
Oh, que bé, que bonic. Som-hi, ja m'has animat.
Som-hi,
ja
escoltem l'última cançó.
I tant, ja sabia jo que acabaríem bé el dia. Fins ara, un petonàs.
Gràcies, un petó.
Thank you.
Aquesta setmana ens acompanya a la sortida Andrea Laszlo de Simone amb Immensità, una cançó ideal per escoltar ara en la immensitat de la nit. És una cançó que ens agrada amb missatge, aquesta immensitat, les coses que ens aclaparen, però que ens diu aquest cantautor que s'esvairan mentre dormim. Demà, això sí, tornaran a fer-se grans, immenses. Una part de les que passin us les explicarem aquí a les 10 i cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia.
Hola, mis amigues de Catalunya Nit, com esteu? Así, Artur, de La Fúmiga, des del País Valencià. Venim a presentar-vos la nostra nova cançó, és la primera de les quatre que formaran part d'un EP que veurà la llum al llarg del 2025. Com a nosaltres ens agrada, un EP conceptual, que ens relacionen les cançons entre si i que precisament en totes elles anem a parlar de com ens agradaria, diguem, modificar el pas del temps, poder tornar enrere, poder passar-lo a banda amb rapidesa, poder parar-lo. En este cas del que parlem és de rebobinar, que és el títol d'esta cançó, i parlar, deixar d'eixes coses, d'eixos sentiments, d'eixes paraules, d'eixos fets que mai vam dir per les pors, per la incertesa, el que passarà, i que amb la perspectiva del temps ens agradaria poder haver dit i almenys idealitzar amb el que haverà passat en tot això. La cançó s'anomena Rebobinar, i des d'ací, tant de bo poder rebobinar en el temps, almenys fins a l'abans del 29 d'octubre, i no volem modificar la natura, però tant de bo haver perdut menys coses de les que van perdre. Moltes gràcies i una abraçada des del sud.